Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui al magazín volem conèixer les històries d'alguns santcugatencs relacionades amb l'1 d'octubre. Descobrirem l'experiència d'una persona gran, el Josep Castellví, de 82 anys, que avui ens acompanya. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
I la d'un jove, Pau Casajoana, que va exercir el seu dret a vot per primera vegada. Molt bon dia, Pau.
Bon dia.
A més, també ens acompanya una mare, la Maria Vidal, que va viure el cap de setmana a l'escola Pins del Vallès. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I l'Ernest Mendoza, també pare de l'escola Pins del Vallès, i que en aquest cas doncs, compartirà amb nosaltres l'experiència de traslladar més enllà de les nostres fronteres el que estava passant en un centre escolar de la nostra ciutat. Ernest, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs han passat una setmana i un dia. M'agradaria que m'expliquéssiu cadascú de vosaltres com vau viure, ja amb aquesta certa perspectiva, aquella jornada concreta, la de l'1 d'octubre. Josep.
Bé, jo penso que és obligat compliment per començar aquest debat d'opinió, felicitar molt efusivament els voluntaris que ens van portar meravellosament bé, almenys en nosaltres, 82 i 85 anys la meva dona, hi havia una cua a la plaça del Monestir que arribava cal sàbat, vull dir, no podíem aguantar 3 hores allà drets, ni molt menys. I passar per la Casa de Cultura una altra vegada, els voluntaris ens van cridar i ens van dir voleu votar? I tant que volem votar! Volem votar, i tant! Ens van acompanyar fins a la taula, els vam felicitar, i ara jo públicament els felicito perquè de veritat ho van fer-ho, però molt bé, molt bé. La meva opinió de...
No la teva opinió, sinó com ho vas viure tu. Tu la nit abans vas dormir, Josep? Vas dormir?
Si vols que et digui, no.
No vas dormir. A quina hora et vas llevar?
A sota casa meva hi havia la xalet negra, allà sota el xalet negre, que estaven assentats allà. Jo vaig baixar moltes vegades, moltíssimes, i clar. Vull dir, penso que aquella nit la vam passar bastant malament. Em vaig aixecar, com a gent gran que sóc, que encara que vaig per tot arreu encara, amb ganes d'anar a votar. Però al veure aquella cua vaig dir que no, que ja ho aniríem a la tarda, però vull dir, molt bé, molt bé. La meva opinió va ser que després de tants anys, si surt després, parlaré una mica més també de l'altra dictadura. Aquesta dictadura és una democràcia, però és una dictadura blanda, no? Posem-ho així, blanda. L'altra era més forta, però no ens encarnissàvem. Bueno, això en parlarem 100 cas de mica després. Vaig veure, la meva opinió va ser fantàstic, vull dir, com vaig tirar el vot a dintre, que no sé on estaven amagades les urnes, però hi eren, vaig dir, ara ja puc morir, vull dir, però no puc morir encara, puc morir perquè encara no tenim una dependència claríssima, vull dir, arribarem fins on arribarem, no sé si arribarem demà a on arribarem, no ho sé, però vull dir, he fet un acte social molt maco, que jo esperava des de molts anys, des de molts anys, de l'any 35 ho esperava, i vaig poder votar als 40 anys, no com el Pau, que ha votat als 18. Jo als 40 i pico, 45, vaig votar per primera vegada. Vull dir, em sembla que ja està bé el que ens ha passat, encalençar la gent d'aquesta manera. Molt bé, l'opinió meva és que fantàstic, magnífic, maco.
Et vas emocionar?
Vaig emocionar, de veritat. De veritat. I m'emociono encara, ara.
Ja ho veig.
Ara, al pensar que sí que podríem fer alguna cosa més, nosaltres. Però nosaltres som molt grans. Jo explico a la gent jove, que és la que té l'empenta ara. Diu, aquests universitaris que van sortir, magnífic, maco. Són ells els que han de treballar per la independència del dia de demà. No sé si durarà demà o durarà un any o dos, no ho sé. Però jo, si no ho veig jo, almenys que ho veig en els meus nets. M'emociono, de veritat, Carme. Mm.
I com tu, molta gent gran que van viure aquell dia amb la mateixa emoció, no?
Jo portava molts amics grans allà també, sí. I van viure la mateixa emoció que vam viure nosaltres. Carme, és que la veritat, després de 45 anys, 40 anys del dictador del general Franco, vull dir, va ser magnífic, va ser maco. El 9N va ser estupendo també, però no com aquesta vegada, eh? Mm-hmm. D'acord.
Pau, ens anarem a l'altre extrem, no? Sí. De la vida, a la joventut. Tu votaves per primera vegada.
Sí.
Votar, la primera votació que fa doncs, qualsevol ciutadà sempre és un moment especial, però jo no sé si aquest per tu va ser doblement especial o molt especial.
Sí, va ser molt especial. Igual que ell, tampoc vaig dormir pas gaire la nit abans. Vaig passar la nit a la Casa de Cultura. I bé, doncs després vaig anar al Collserola, que és on havia de votar. I bueno, sí que és veritat que hi havia molts moments en aquells que jo els anomeno moments de pell de gallina i llagrimeta. Perquè, per exemple, quan es van constituir les meses, doncs hi havia certa eufòria. I bé, sí que és cert que estaven fent cua per votar i arribaven vídeos de policies nacionals i tal. I guàrdies civils atonyinant a la gent a Barcelona, a Sabadell, a Sant Julià de Ramis, etc. I sí que és veritat que en aquell moment la situació era bastant tensa, però també dintre del que cap també hi havia l'eufòria que estaven votant, els problemes informàtics que anaven apareixent es solucionaven, etc. I, bueno, dintre del que cap, l'eufòria sí que hi era.
I dins d'aquesta eufòria hi havia por, també?
Més que por, respecte. Sí que hi havia constants rumors, ostres, els policies estan a Cerdanyola, ara venen cap aquí, veniu tots i tal. Però realment mai van acabar de venir, per sort. I bé, doncs jo vaig viure-la amb molta eufòria, i quan vam tancar el col·legi, que també va ser un altre moment d'aquests de pell de gallina i llagrimeta, doncs la sensació que jo tenia era eufòria. No obstant, l'endemà al matí estava molt trist i es va fer com una concentració a l'Ajuntament, que també hi vaig anar, i sí que allà no estàvem pas eufòrics, estàvem tristos, de veritat, per tot el rebombori causat, bueno, perquè els policies nacionals i guàrdies civils, doncs, com que ens van aixafar la festa democràtica.
I parlant de dormir, el Pau ens comentava que es va quedar a dormir a la Casa de Cultura, mm-hmm. que era un col·legi electoral, però és que divendres va començar una mobilització a nivell d'escoles a Sant Cugat i arreu del país. No sé si m'equivoco quan dic, Maria, que l'Escola Pins del Vallès va ser una de les primeres que de seguida es va organitzar.
No va ser una de les primeres, no? Però sí que és possiblement l'escola on més gent s'hi va estar mobilitzada, on més gent s'hi va quedar a dormir els dos dies. Perquè tot va començar dijous, molts pares de l'escola formaven part ja a nivell personal, tot això, sense estar organitzats,
sí.
Ens vam començar adherien al moviment Escoles Obertes i ens vam trobar el dijous que quan deixàvem els nens a l'escola i deixàvem els nens i anàvem cap a casa, anàvem dient, escolta, hauríem d'anar fent alguna cosa perquè demà evitar que l'escola Pins no es pugui obrir el diumenge. Vam anar veient, això va ser el dijous al matí, que una de les escoles de Sant Cugat, l'Escola Catalunya va fer el que després vam, cada escola va anar organitzant, doncs, de maratons, doncs, de contacontes o activitats, es van organitzant.
Moltes festes de tardor.
Moltes festes de tardor. En el nostre cas, sí, al Pins, sí, vam fer una festa de tardor, que vam fer-la fins que va aguantar el cos, que va ser fins diumenge a la nit, després del recompte. I de manera espontània va sorgir així. Doncs ens vam anar enviant petits grups de WhatsApp d'escolta, el Catalunya ha fet això, no creus que hauríem de fer alguna cosa? Ens vam anar enviant i vam començar 7 persones, tots, en el moment que vaig enviar el correu em contestaven de, oi tant, fem-ho, va, què hem de fer, què podem organitzar?
I això va ser iniciativa dels propis pares.
A iniciativa dels propis pares, un dijous al matí, avui he repassat el cronograma dels correus, i era el dijous a les 11 del matí. Un grup de WhatsApp que érem 7 persones. El Telegram del grup del Pins, Festa Pins, que vam fer una festa en el Pins, va acabar sent 180 persones, de les quals la primera nit 32 persones es van quedar a dormir, i a la segona 70, vora dels 70. I durant el dia estàvem, depèn de les franges horàries, vam arribar a ser entre 300 i 400 persones. No eren únicament pares, vam començar amb pares de l'escola, que després del divendres, a l'hora de les 4 i mitja, d'anar a buscar els nostres fills, ens vam quedar a l'escola, vam fer una marató de contacontes, vam tindre la sort que persones molt estimades per l'escola, com antics professors, com la Conxita Serra, van vindre, van estar explicant contes als nostres fills, i la cosa es va anar allargant fins diumenge. Amb la nostra sorpresa de que, clar, també hi havia la incertesa el dijous i inclús el divendres, quan vam arribar a l'escola, no sabíem ben bé què faríem, ni teníem la voluntat de que aquella festa fos una festa per intentar aconseguir que la nostra escola es pogués exercir el dret a vot. Però realment teníem la incertesa, ningú dels que estàvem allà havia preparat res semblant a la nostra vida i no sabíem com sortiríem. I cada vegada ens anàvem animant més perquè veiem que cada vegada érem més gent. I això, el primer sopar, recordo amb l'Ernest, que després parlarà,
que ens ho expliqui,
que, sí, ens ho expliqui, que érem molts i cada vegada estàvem més animats. I què podem fer? I això, i ostres, hauríem d'organitzar per demà totes les activitats de demà. Anaven sorgint idees, tothom tenia la voluntat de... Érem pares molt diferents que com a molt ens havíem saludat, hola i adeu, a l'entrada de l'escola o a la recollida. I estàvem al final tots dormint, compartint el menjar, estàvem tots remant cap al mateix port, que era, doncs, això, com dic, poder exercir el dret a vot a la nostra escola. I ens vam estar molt, molt activats, amb moltes ganes de poder fer una celebració, una festa a la nostra escola, la festa de la tardor, doncs, que es va allargar, no? Però realment aquest grup no ha quedat en el diumenge. Aquest grup ha continuat inclús quan veus que gent que té molt diversa edats, fills amb diferents, fills de P3 fins a fills de 6è, gent que cadascú vota el que vota, que no hem parlat de política. De veritat, amb aquestes 48-72 hores no m'ha arribat a... Jo no sé
I tampoc no heu rebut comentaris ni crítiques d'altres pares que no s'involucressin en...
Jo...
No us han arribat?
No. Perquè és una cosa que anava molt més enllà de l'escola, no era pròpiament l'escola, ni la direcció, ni l'AMPA, i va tindre res a veure en la nostra tancada. Vam ser un grup de pares que vam voler ser forts i evitar que poguessin tancar l'escola per poder votar el diumenge. I ens vam anar organitzant de manera espontània.
Mm-hmm. L'Ernest, diríem que va ser el portaveu o l'interlocutor
internacional
del PINS, no, Ernest?
Hola, bon dia. Sí, bueno, jo tant com a portaveu... Va haver la gran sort de que una mare del PINS és periodista a Ràdio Nacional d'Espanya i es veu que van trucar a la BBC demanant per algú que parlés bé anglès, i la meva dona em va presentar voluntari.
Jo... Acostuma a passar que sempre els altres són els que t'empenyen, no?
Clar, jo he viscut molt de temps a l'estranger i he donat classes a la Universitat d'Anglaterra i, bueno, l'anglès més o menys bé. I aleshores em va arribar un missatge d'una periodista de BBC si em faria res fer alguna entrevista, i vaig dir que evidentment, que cap problema. I, bueno, vam passar d'una a fer 6 connexions en directe i vaig fer...
Durant el cap de setmana?
Durant tot el cap de setmana, inclòs dilluns pel matí, per veure com m'havien viscut, com estàvem a la postjornada, no? I després ben bé 4 o 5 entrevistes amb la ràdio en directe també, però també hem tingut la sort, jo crec que hem despertat molt interès, no? Que hem despertat molt interès a tot el món, que això és, jo crec, que el que ens ha fet guanyar i ens farà guanyar aquesta batalla, no? Que al final jo crec que el govern espanyol vol posar portes al mar i al mar no se li poden posar portes perquè s'escaparà. Bueno, només ho han aconseguit els holandesos, que sí que han posat portes al mar, i és una cosa inestable, no? I bueno, va haver la sort aquesta de fer les connexions i va haver moments, no sé, molt xulos, com el diumenge al matí que tothom es va posar a cantar Imagine. Jo no sé si aquest vídeo l'heu penjat a la web, però és molt xulo.
De forma espontània, a més.
De forma espontània, mentre fèiem la connexió, que fins i tot els periodistes de la BBC ens van dir que havia estat molt, molt bé. Però jo, tornant aquest dia, jo crec que nosaltres vam tenir la sensació de que el poble ens hem unit en contra de injustícia. I aquest concepte de poble, que havia quedat relegat, no?, amb un discurs molt de la Guerra Civil o fins i tot de la Revolució Industrial, jo crec que ha tornat a agafar a cos, no? O sigui, el poble som nosaltres i el poble volia votar. I el que no podíem permetre és que vinguessin uns de fora que ens han atacat i ens han atonyinat. I jo crec que el que han aconseguit és justament el contrari, han aconseguit crear una catarsi i unir-nos molt, i com bé deia la Maria, gent de creences diferents, d'edats diferents, gent que parla castellà, català, gent que votava que sí, gent que votava que no, però el no passarà en aquest que nosaltres pensàvem que no arribaríem mai a dir, perquè jo no hagués somiat mai que el govern espanyol s'hagués atrevit a fer el que va fer l'altre dia, doncs ha tingut com a contrapartida, que crec que com a societat catalana, a diferència del que diuen els seus mitjans, estem molt més cohesionats, no? I va ser un moment, bueno, per mi un moment molt especial, que van passar des de mocions molt grans a una mica, quan vam començar a veure que entraven a les escoles i començaven a pagar a tothom, moments molt tensos. De fet, hi va haver un moment que ens van dir que venien cap al Pins, i ja estàvem amb el
que
Roger...
Va ser quan corredisses. Sí, sí. Ha sigut un 72 hores de Dragon Khan emocional.
Sí, sí.
Perquè passaves des de la incertesa de serem 4, i no érem 4, érem molts. Després et venia gent que no era de pares de l'escola, et venien veïns del barri. El primer dia, jo recordo un senyor gran, que es deia Josep, que es va presentar gairebé a les 12 de la nit, i va dir, nois, jo no tinc cames per poder córrer, no tinc esquena o ossos per poder-me estirar aquí a dormir amb vosaltres, però digueu-me què necessiteu, que us ho porto, si necessiteu cafè, menjar, qualsevol cosa. I es va emocionar, perquè va dir, ostres, us veig lluitar, us veig estant aquí, i recordo tant el que jo vaig tindre que fer amb la dictadura que amb la clandestinitat, i sembla mentida on estem. Després et venia una editorial del barri, també, nosaltres som de l'Escola Pins, doncs una editorial de Collfabà, i ens va portar tota una capsa plena de contes, sí, perquè poguéssim estar durant el dia fent la marató de contes, i gent que et portava menjar, que et portava, t'oferia el que fos, advocats, et venien i et donaven el seu telèfon a qualsevol hora de la nit. Si passa qualsevol cosa, truqueu-me, que estaré a la vostra disposició. Que estiguéssim assessorats. I cada vegada allò es anava fent més gran. Però alhora, cada vegada ens anàvem omplint de més seguretat del que estàvem fent. Perquè quan són 4, penses, no sé si ho estem fent prou bé, però quan vas veient que allò es va fent gran...
Es va reforçant.
Et vas reforçant, vas agafant seguretat, no?
I gent diversa, que jo crec que també et dona, no? Perquè si tots fóssim...
Va arribar un moment que tots recordàvem unes paraules del Terry Cabres, que deia, una persona a la nit passejar pel bosc et fa por, inclús a vegades xiules per sentir-te acompanyat, no? Si anem 10 a la nit pel bosc, bueno, es fa més portable, però encara tens una mica el coquet aquest de no sé què passarà. Però si anem 100 junts, qui té por és el bosc. I llavors ens va passar exactament això.
Qui té més perspectiva en aquesta taula, i és per una qüestió d'edat, de vida, és el Josep. Ell comentava abans, parlava de la dictadura d'ara i de la dictadura d'abans, no? Josep, quines semblances i quines diferències?
Bé, jo em penso que ho haig de dir-ho, perquè la gent gran que ens escolti, que ens escolta en aquest moment, pensi el que vam viure aquells anys, tots 40 anys, molt malament. jo faré el meu, però la gent gran que ens escolta, que pensi el que va fer aquell temps també, que pensi, jo penso en el meu perquè el de l'altra gent no ho sé, però vull dir, hem fet molt. Primer de tot, abans no hi havia la Policia Nacional, sinó que eren els grisos. Nosaltres, quan teníem 16 i 17 anys, pues, hi va haver també la vaga dels tramvies, hi va haver moltes coses a Barcelona, agafaven el tren que sortia cada mitja hora d'aquí a Sant Cugat, però anàvem a la plaça Catalunya, i mai, us ho dic de veritat, eh? I els que ens escolten també, mai ens havien apallissat d'aquesta manera com van apallissar aquest dia 1 d'octubre, mai. Ens feien córrer, això sí, molt, moltíssim. Aquí a Sant Cugat no podíem fer res perquè el català estava prohibidíssim. Ens vam aixopugar a sota la parròquia amb Sant Joan Cler, ara me'n recordo, ens va deixar fer teatre en català, va sortir a l'Esbar Sant Cugat, va sortir moltes coses de sota la parròquia, allà podíem fer tot el que volguéssim en català. L'altre, aquest també és bastant fort, quan vaig ser president del Club Muntanyenc als anys 62, vaig agafar gent de la meva confiança i amb ell tres dones molt amigues meves, vull dir, tots eren joves, vull dir, bé, que encara puc dir els noms, però no sé si dir-los o no dir-los, és igual. Sí, puc dir-ho. Montserrat Espanyol, Elvira Güell, que està tercera passada, i la Conxita Aragón, que és la dona del Soto. Vaig agafar aquestes tres dones. Doncs bé, vaig presentar, abans era l'obligació, presentar tota la candidatura al govern civil, i ens van cridar, em van cridar a mi, i vaig anar al govern civil a fer una declaració jurada com jo traia les tres dones de la Junta. Home, jo me'n vaig a la presó primer i els vaig dir, però jo no trec les tres dones de la Junta. Vostè les ha de quitar de la Junta. Això me'n recordo molt bé que ens va dir. Molt bé, cap a Sant Cugat. Vaig venir a Sant Cugat, no les vaig treure, i el Club Muntanyenc encara hi és ara, i no em van dir mai més res d'aquelles tres dones, mai més res. No sé què va passar, no em van dir mai més res. I l'últim que vull afegir, ja és l'últim, eh? Ja és l'últim. És que em vaig enganxar el 23F també, quan jo era regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat de la Cultura. En aquell moment nosaltres no teníem la dedicació completa a l'Ajuntament de cap manera. Havíem de treballar al dematí i a mitja tarda anar a l'Ajuntament o el que volguéssim fer. Bueno, doncs jo vaig anar a treballar, treballava en aquell moment en un pis de Vallvidrera muntant les cuines del Cara Joana, vull dir, això és la veritat, vull dir, i esclar, vull dir, en aquell moment no vaig saber el que era el 23F, vaig anar a casa, em vaig canviar, vaig anar a l'Ajuntament, només el vaig trobar sol amb la policia urbana i em van dir que no podia passar perquè hi havia un cop d'estat. Jo dic, ni cop d'estat ni res, jo faig la meva feina aquí i quan marxaré. I vaig estar sol a l'Ajuntament de la plaça Barcelona fins al final. I al final no em van, amb el policia vaig marxar cap a casa, i estic venint a buscar a casa la presó, però ni la presó. Vull dir, vaig agafar aquella por d'aquella manera, vull dir, potser vaig agafar més por ara el dia 1, una por continguda, com diu ella, una por continguda, però, bueno, pensava que si estaves allà venia a la policia, però a mi m'era igual ja, que em posis allà on vulguin. I bé, aquesta és la meva història, i una història que vull que la gent gran que ens escolta pensi en la seva, que vam passar els 40 anys d'aquella dictadura tan forta, amb la dictadura blanda que dic jo ara, de Mariano Rajoy. D'acord, res més.
El Josep va votar, el Pau va votar, vosaltres dos, la Maria i l'Ernest, també vau votar.
Sí, sí.
Sabeu que el referèndum estava anul·lat pel Tribunal Constitucional. Des del Parlament o el president de la Generalitat defensa que se segueix la llei catalana. Jo no sé quin és el valor que vosaltres li doneu al vostre vot tenint en compte aquesta dicotomia, aquesta doble llei, d'una banda l'anul·lació per part espanyola i després el reconeixement de la llei catalana. És a dir, quina utilitat penseu que se li donarà aquest vot?
Jo crec que hi ha dos tipus d'utilitat. Una utilitat social, com parlàvem, doncs de la unitat aquesta social, d'un moviment que hi ha molta gent. Jo sóc de l'any 78, és a dir, jo sóc postconstitucional, hi ha coses que no havíem viscut, un fet com el d'ahir o com va començar a fer les manifestacions d'11 de setembre ens ha unit a un gruix de la societat. Llavors té un valor social que és innegable i després hi ha un valor jurídic o legal
que és com tot, de la mateixa manera que els que vam anar a votar és perquè consideràvem que la convocatòria era legítima, una cosa és la legalitat i l'altra la legitimitat. Nosaltres ens consideràvem que estàvem exercint un dret perquè tenim tota la legitimitat per fer-ho, i el resultat d'això continua sent el mateix, ho hagin suspès, ho hagin cancel·lat, ho hagin anul·lat, el que sigui. Nosaltres li donem tot el valor possible en el que vam fer.
Més, Josep.
Bé, jo em penso que ell té molta raó, jo estic d'acord amb ella totalment, perquè quan vam anar a votar vam pensar que era veritat, legitimat, molt legítim de votar. Jo em penso que demà, m'avanço una mica, que demà el Puigdemont declari la independència, jo ho disfrutaria molt. Sé el que tindrem, però el meu vot servirà per això, i això és el que vol dir jo, que el meu vot serveixi per alguna cosa pel dia de demà, pels meus fills i pels meus nets, això és el que vol dir jo.
Sí, sí, a més, jo crec que a banda de la part de legitimitat o el que serveixi, espero que en algun moment per declarar la independència, també és la lliçó, per exemple, que hem donat als nostres fills, no? Nosaltres, els nostres fills ens hem ensenyat que tenim uns ideals, i que els teus ideals els has de defensar pacíficament, no? I què han vist els nens alpins tot el dia? Han vist, bueno, alpins i en les altres escoles de Catalunya, han vist que els seus pares, d'una manera pacífica, han defensat els seus drets. Al final, el tema de legitimitat, el tema de la legalitat, no hi ha hagut cap gran canvi en cap societat mai que no hagi contravingut en certs moments la legalitat, perquè és que si no, les dones no votaríeu, encara ja tindríem esclaus. I és utilitzar la Constitució o la llei com un frontó contra la voluntat del poble és absurd, perquè mai cap país ha pogut controlar el poble si no s'ha volgut deixar controlar-la. I nosaltres, jo crec que com a país hem donat aquest pas, no? Hem deixat de demanar permís a l'amo i estem prenent les decisions nosaltres.
Som majors d'edat, ens hem guanyat la nostra majoria d'edat.
Com tu.
Pau. Sí.
Sí. Jo crec que el fet d'anar a votar és el simple fet d'exercir el dret a decidir que, bueno, tots tenim, i bé, doncs, que més de 2 milions de persones vagin a votar un dia on hi ha 8.000 policies repartint llenya arreu de Catalunya, doncs té molt valor, i sí que jo crec que ell legitimitza, doncs, el que pugui fer el Puigdemont els pròxims dies, bueno, decideixi el que decideixi i ho faci com ho faci.
I entendreu, decideixi el que decideixi?
Home, ell té molta més informació que tots nosaltres i, home, té contactes, té tot un govern que l'ajuda. Llavors, doncs, jo...
Ho dic perquè està en una situació una mica entre l'espasa,
sí,
i la paret.
Sí.
Llavors, depèn del que faci, pot decepcionar...
Però el mandat democràtic, sí, el mandat democràtic que té, perquè ell és president, perquè al Parlament hi ha una sèrie de vots, una sèrie de diputats amb un mandat clar, que era arribar on estem.
Sí, sí.
És a dir, no pot haver-hi un canvi de timó ni de rumb, perquè és que...
Però jo no el veig contra l'espai i la paret. Contra l'espai i la paret seria si no tingués el recolzament d'una gran part de la societat catalana. Jo crec que té l'honor de tenir-nos a darrere, i ell ha de prendre les decisions conforme a les lleis que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya. Qui està entre l'espai i la paret és el govern espanyol, que només té una carta, que és la violència i la repressió. O sigui, jo, d'estar amb un paper, preferiria estar mil vegades abans el president Puigdemont que no el Mariano Rajoy, que no té res a fer a part de la iniciativa, i l'únic que sap és pagar. És com el marit maltractador. Bueno, hi haurà un dia que la teva dona marxarà de casa, perquè amb la violència no arribes enlloc.
Aquest símil s'ha fet servir molt aquests, sí, dies. Pau, alguna cosa més?
No, això del marit maltractador, que a vegades és com, et pego perquè m'has obligat. Mm. Doncs és, doncs, un paral·lelisme claríssim al que va passar el passat 1 d'octubre. Et pego perquè m'has obligat. Clar, és inconstitucional, no pots votar, doncs et pego.
I a part la comunitat internacional, que fins fa una setmana possiblement era un afer absolutament intern. Després de les imatges de les càrregues policials, hem internacionalitzat la qüestió catalana.
Sí, però potser encara falta...
Sí, encara falta.
No hem assolit el recolzament internacional, però no, sí, no, que s'ha posat a les agendes, perquè a Europa, durant aquesta setmana, s'ha parlat 2 dies.
Sí, sí, sí.
Alguna cosa estem fent nosaltres molt bé i altres ho estan fent molt malament, per intentar que almenys Europa... Que no sé si Europa ens recolzarà gaire, perquè Europa és una comunitat d'estats i parlen d'estat a estat,
però, no,
però almenys...
Sí.
Digues, digues.
No, perdona, no.
Però almenys el tema està sobre l'agenda.
Hem d'anar acabant.
Vale.
És que ens hem passat ja de l'estona, hi ha tantes coses per compartir. Josep, et donem l'oportunitat que tanquis tu, igual que has obert, però molt breument.
Bueno, breument, eh? Vull dir, tots cinc que estem aquí, a la presó no anirem, suposo, eh? Però bueno...
No tenim resposta.
Estem convençuts de que demà hi haurà la independència, almenys el que veig per aquí i sento per aquí. Jo estic content de que demà el Puigdemont declari el seu, res més.
Doncs ho deixem aquí i us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat durant aquests minuts per compartir les històries d'aquesta jornada històrica que veurem en què desemboca, a veure com acaba tot plegat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.